Deixeu-me saludar el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, el professor Xavier Arbós. Professor Arbós, bona tarda.
Molt bona tarda.
Clar, ara hi ha molts dubtes, perquè podem sentir el que deia Miquel Iceta avui, després de la reunió. El PSC no era partidari d'un ajornament tan llarg, i per tant hi havia el dubte sobre si el PSC podia presentar alguna mena de recurs, i Iceta ha volgut avançar-se la pregunta i ha dit, com que vostès en demanaran si presentarem algun recurs, si farem alguna cosa amb el decret o tot plegat, deixin primer que llegeixi el decret. Això ha dit Miquel Iceta.
Em preguntaran vostès probablement sobre el decret, i nosaltres no els hi podem dir altra cosa que el llegirem. I un cop llegit, doncs decidirem com procedir.
Perquè, professor Arbós, en el decret que aquesta tarda ha de signar Pere Aragonès, el govern de la Generalitat, què hi ha de sortir? Hi ha de sortir la nova data? Hi han de sortir les raons per les quals s'ajornen les eleccions? Ha de sortir molt pormenoritzat com s'han de fer aquestes noves eleccions? O només l'anunci de la nova data i prou?
A veure, com s'ha dit tantes vegades, sobre això no hi ha cap previsió legal. Mm. El que sí que hi ha són dos precedents, el del País Basc i el de Galícia, que també van ajornar les eleccions. Per tant, jo suposo que el decret nou s'assemblarà molt a aquests decrets d'ajornament del País Basc i Galícia. Això seria el més prudent. Llavors, què és el que ha de dir? Jo crec que inevitablement ha de dir la nova data de les eleccions. Per què? Doncs perquè qualsevol ajornament d'unes eleccions significa una restricció d'un dret fonamental, que és el dret de participació, tant dels electors com dels candidats. I no seria acceptable que, a més d'aquesta restricció, s'afegís la inseguretat jurídica de la indeterminació de la data. I en aquesta línia hi ha una recomanació del Consell, de la Comissió de Venècia, de 25 de maig de 2020, en què va preveure els supòsits d'anul·lació o, millor dit, ajornament d'eleccions a diversos països. Per tant, sí, jo crec que necessàriament ha d'incloure la nova data.
Diu Miquel Iceta, llegirem el decret, veurem, perquè ahir s'especulava que els socialistes podien impugnar o no, ells de moment només han deixat la porta oberta, no han anunciat què faran. En canvi, Vox, Santiago Abascal, ja ha anunciat que ells sí que volen estudiar-ho, perquè sí que volen presentar recurs. Sentim el que deia Santiago Abascal.
Estamos estudiándolo y si existís algún resquicio legal, recurriríamos. Pero sobre todo lo que queremos es manifestar nuestra posición política, de rechazo total a quienes quieren que los españoles, que los catalanes estén viviendo en la excepcionalidad y no se puedan celebrar unas elecciones, como se han celebrado en otros países.
Perquè, professor Arbós, es pot impugnar que retardin les eleccions?
Sí, sí, aquest decret es pot impugnar. I el pot impugnar qualsevol organisme o persona que tingui algun dret o interès legítim. I això és evident que li correspon a qualsevol formació política que tingui intenció de presentar-se, com en últim extrem a qualsevol ciutadà, que pot dir que el seu dret és votar. I, per tant, a partir d'aquí, qualsevol ciutadà, jo crec que podria impugnar aquest decret davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I si jo vaig al Tribunal Superior i presento recurs, què pot passar? Es pot congelar tot? Es poden mantenir les eleccions el 14 de febrer? Què passaria?
Depèn de si qui presenta el recurs demana una suspensió cautelar del decret. Si no la demana, passarà al calendari i el Tribunal Superior dictarà la seva sentència quan sigui, que pot ser després del 14 de febrer. I, per tant, amb això no es guanyaria res. Per tant, el més probable és que qui presenti un decret demani la suspensió cautelar. És a dir, que el tribunal, abans de dictar sentència, decideixi deixar sense efecte aquest decret d'ajornament. I llavors, si se suspèn, tornaria a estar en vigor la convocatòria del dia 14.
Home, però clar, una persona, és a dir, clar, és molt factible que algú presenti un recurs, no?
Sí, és molt factible, però tal com jo llegeixo la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, diu que els decrets els pot impugnar qualsevol organisme o qualsevol persona que tingui un dret o un interès legítim. I això és no només els que concorren a les eleccions com a candidats, sinó també dels electors, per no parlar d'organitzacions que no es poden presentar a les eleccions i que podrien recórrer aquest decret argumentant, això sí, quin és el seu interès en fer-ho. Doncs des d'un sindicat, una organització patronal, etc. Mm. És possible que hi hagi tantes possibilitats de presentar recurs, sí. Mm.
Per tant, veurem si hi ha recurs, si es demana aquesta suspensió cautelar i llavors quina és la decisió del jutjat. Si les eleccions són el 30 de maig, què passa, per exemple, amb el cens? Perquè, clar, hi haurà gent que el 30 de maig té 18 anys i que igual el 14 de febrer no els tenia i que, per tant, podrà, és a dir, el cens haurà de canviar, s'haurà de tancar el cens més endavant.
Jo crec que aquestes... Ara, la veritat, no li sabria donar una resposta concreta, perquè, com dic, no hi ha precedents. Jo crec que, per seguretat jurídica, el millor que es podria fer seria seguir el que es va fer al País Basc i Galícia. De tota manera, si m'ho demanessin a mi, jo crec que s'hauria d'intentar... Perdó. Jo crec que s'hauria d'intentar mantenir al màxim les accions que hagin fet les persones que tenen un dret de participació. Això vol dir, per exemple, no obligar els partits que hagin presentat candidatures a tornar-ho a fer, no obligar a repetir la petició de vot per correu aquells que ho hagin fet i, d'altra banda, ampliar les possibilitats. El que voldria dir, doncs, ampliar, evidentment, els terminis per presentar una sol·licitud de vot per correu i a actualitzar el cens electoral perquè les persones que, com vostè deia, compleixin 18 anys després del 14 de febrer i estiguin en condicions de votar el dia 30 de maig puguin efectivament figurar com inscrites al cens electoral.
I, per exemple, el partit que no hagués aconseguit els avals pel 14 de febrer podria intentar buscar més avals i presentar-se ara sí pel 30 de maig?
Jo aquí la veritat és que li he de dir en funció de les meves impressions, no pas d'un coneixement...
No hi ha certesa absoluta perquè no tenim cap precedent.
Doncs jo el que diria aquí és que hi ha dues opcions. O bé mantenir els avals dels que ja els han presentat, o bé posar els rellotges a zero i donar l'oportunitat a tots els partits que busquen avals a que els tornin a buscar. Una cosa i l'altra tenen desavantatges, perquè si posem els rellotges a zero, impedim que els partits que no van aconseguir, que ja han aconseguit els seus avals, puguin tornar-se hagin de tornar a fer la feina, com aquell qui diu. I el que jo crec que no seria correcte seria ampliar el termini, és a dir, que al final resultés que per presentar avals hi ha més temps del que és habitual en aquestes circumstàncies. Per tant, jo crec que l'opció està o bé entre donar per fet la recollida d'avals i ja està, o bé posar els rellotges a zero i tornar a obrir aquesta petició. Aquí no tinc les idees clares. El que sí que penso és que no hauria d'haver-hi un termini ni que fos acumulat per obtenir avals que fos més llarg del que és preceptiu.
Doncs, senyor Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, gràcies per atendre'ns i per posar llum en els dubtes que tenim, alguns dels quals continuarem tenint, perquè és veritat que és una situació atípica, que no s'ha produït, tret aquests dos precedents de Galícia i Euskadi ara fa uns mesos, però és veritat que entrem en una dimensió un punt desconeguda i, per tant, veurem com va evolucionant tot plegat. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Molt bona tarda.